migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial del Dolor. El dolor, bé, d'entrada ens espanta, no? És que sigui la paraula més agradable del món, no? Quan una persona té dolor en qualsevol dels seus conceptes, psicològic o físic, doncs no és que sigui una cosa molt agradable, però és necessari. Filosòficament parlant, si no tinguéssim aquest dolor, possiblement no tindríem les alertes de perill necessàries ni sabríem que les coses van malament. Però què passa quan hi ha dolor crònic, per exemple? O com es tracta avui en dia el dolor? Com s'afronta? I parlem d'això amb el president de la Societat Catalana del Dolor, el doctor Antonio Montes. Doctor, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia.
Encantat de parlar amb tu. Clar, és que la paraula dolor espanta molt, doctor.
Bueno, com tu has dit, tampoc ha d'espantar perquè té una funció fisiològica d'avisar al nostre cos que alguna cosa no està funcionant bé. És una senyal d'alerta. Llavors, en aquest sentit, és positiu. Però quan aquest dolor es manté en el temps i ja no té aquesta funció d'alerta, evidentment ja és una patologia en si mateix, és una enfermetat en si mateixa, i l'hem de tractar de minimitzar, tractar tot el que puguem fer per millorar la qualitat de la vida de les persones.
I aquí és on entra el paper de les unitats del dolor. Estan especialitzades? Com s'especialitzen i com funcionen aquestes unitats?
Bueno, inicialment això és un dels problemes que realment n'hi ha, perquè n'hi ha moltes unitats del dolor a Catalunya, a Espanya, sí. Però diguem-ne, la seva funcionament, els seus recursos, tant de personal com materials, a vegades són molt diferents. És a dir, n'hi ha llocs, àrees de Catalunya on això està relativament bé dimensionat i altres realment que les seves característiques no poden atendre bé a la població de la seva referència. Això és un dels problemes més importants que tenim actualment.
Clar, entenc un desequilibri, no?, d'atenció a persones.
Exacte.
Llavors, una persona on no té aquesta unitat del dolor a l'abast o a prop, s'ha desplaçat molt.
Això que diu el DNI, aquesta diferència per al DNI o per al lloc on vius. A vegades vius d'una mateixa ciutat, una ciutat com Barcelona, doncs els recursos que podes tenir no és mateix si vius en un carrer o en un altre. I això és una cosa que es tindria que, sense dubte, millorar.
I el fet que unes persones comencin a tenir aquesta patologia, parlem ara de dolor crònic, està augmentant o és una qüestió estable? O no és una qüestió d'una xifra que vagi i vingui?
No, està augmentant per un motiu, perquè nosaltres ens envellim més. I clar, aquesta és una de les causes de dolor crònic, sobretot del dolor crònic més degeneratiu, artròsic. Per tant, per aquest motiu, això s'està incrementant, és a dir, a partir dels 60 anys, pràcticament podem dir que el 60% de la població ja pot tindre dolor crònic, evidentment d'una intensitat més o menys elevada, però ja ho té, sí que està incrementant. Sí.
Saps una cosa? Clar, estem parlant, darrerament parlàvem de la jubilació, bé, parlem, i continuem parlant de la jubilació, tant de metges com del baby boom i aquestes qüestions que se'ns tiren a sobre. No sé si les administracions són conscients de tot això, perquè parlem de tot això, de que la població cada cop més té esperança de vida, envellim més, també hi ha una proactivitat. No sé si són prou conscients i posen mitjans per prevenir tot el que ens tirarà a sobre, ara parlant en concret d'això, del dolor.
Jo crec que sí que són conscients, però probablement el problema és que els recursos són el que són. I a vegades jo crec que no arribem en recursos per a aquest problema que jo crec que sí que l'administració és conscient. I una altra, ja que parles d'això, dels recursos i de la cronificació, també és important a vegades posar recursos per evitar la cronificació, que és un tema que a vegades no parlem molt, perquè
la prevenció
no és tan atractiu a vegades com fer un tractament molt d'última generació, però s'ha de posar més recursos per el que és evitar quadres de cronificació, a vegades difícils, en una població cada vegada més envellida, però s'han de posar més recursos també per evitar la cronificació. Molt important.
Seria una prevenció, en aquest cas.
Una prevenció. Que sempre no és tan atractiu parlar d'això que com parlar d'un tractament d'última generació.
Per què no és tan atractiu? Quina diferència hi ha?
Bueno, perquè a vegades el fer maniobres a la població, de donar recursos de rehabilitació ben fets i tot això, No és una cosa a vegades molt atractiva, molt atractiva per molt gent.
Ostres, però fins i tot penso que amb una prevenció igual l'administració també s'establiria recursos i diners.
Aquí està la qüestió, que podrien evitar molts d'aquests quadres o evitar que no fos de tanta intensitat. Aconseguir que aquesta població envellida pues, arriba a aquesta edat més gran amb una limitació molt menys important.
Clar, jo parlo de recursos, parlo de diners i parlo de saturació, també, que seria una altra de les qüestions importants. Després, les teràpies del dolor, l'accés a determinades teràpies, són equitatives per tots? És fàcil per tothom?
No, perquè el que estaven dient, aquestes unitats de dolor, que suposo que són unitats d'una complexitat, d'una molta eficiència, pues, depèn d'on estigui, pues, no tens aquesta possibilitat d'arribar o de poder arribar a aquestes tècniques. Igual pues, hi ha tècniques de neuromodulació espinal, que és posar uns, són casos molt determinats, però és posar unes electrodes a nivell de la nostra mèdula espinal o molt a prop per aconseguir millorar el dolor en pacients molt complexos. Llavors, en Catalunya aquesta situació és totalment anòmala, però hi ha llocs on tens la possibilitat d'arribar a aquest tractament i altres llocs que no tens aquesta possibilitat. Llavors, això és molt greu, realment, que no hi hagi aquesta possibilitat de poder arribar a un tractament de màxima efectivitat si està ben indicat i ben realitzat.
Després, hi ha dolors que no tinguin o que no es trobi una causa física? La persona diu, tinc dolor, però no hi ha una causa física i moltes persones diuen, te l'estàs inventant.
No. El dolor sempre és. El dolor per una persona sempre és un dolor. Evidentment, a vegades hi ha una causa molt clara que podem determinar amb proves, imatges, ressonàncies, i altres que no, però hi ha parts que nosaltres encara estem investigant a nivell de la transmissió del dolor a nivell del nostre cervell. Això avui podem, amb proves més d'investigació, ressonància magnètica funcional, veure com certes zones del cervell, del nostre cervell, s'activen enfront de l'estímul, sin que hi hagi una patologia orgànica clarament definida. O sigui, el dolor sempre és. La persona que té dolor sempre té dolor. Això mai s'ha de negar. És veritat que a vegades podem evidenciar-lo d'una forma molt clara i altres vegades pues, no. Però igualment això també s'ha d'afrontar i s'ha de tractar aquestes persones.
I després, ja per acabar, quin és el futur dels tractaments contra els dolors?
Pues el futur vendria per dos vessants. Primer, la primera, la més, diguem-ne, social, és que tota la gent tingui accés a aquestes teràpies. Això és importantíssim. I la segona, cada vegada anem més amb una especialització a nivell d'aquestes teràpies, poder fer teràpies de neuromodulació a nivell de la nostra esquena, inclús en un futur ja es comença a fer a nivell del nostre cervell, d'aquelles zones del nostre cervell que estan molt en relació amb la transmissió i la modulació del dolor. Aquestes són, sense dubte, les dos grans, a nivell tècnic, més aspectes més importants de cara a un futur en el tractament del dolor, però això és complicat i difícil.
Doncs, doctor Antonio Montes, president de la Societat Catalana del Dolor, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé. A vostès.